universitat, hem fet esport, hem treballat, hem tingut família i hem seguit fent esport. Llavors això és un repte important, i la financiació és un,
els diners,
un tema molt important, desgraciadament, però és molt important.
Doncs amb aquests reptes sobre la taula, queda feina per fer, però escolta, 5 i 10 anys, tenim anys per endavant per seguir treballant, i a veure si anem aconseguint, ens podem trobar en aquesta taula i marcar allò la llista de desitjos complerts. Mauri Benito, Josep Maria Zapater, moltes gràcies per acompanyar-nos. Això, Joan, ha sigut un primer tastet. La versió extesa serà aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda, on podrem gaudir molt més de tot aquest esport santcoatenc i tota la feina que han fet aquesta gent durant aquests anys. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a
vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les famílies de la Mirada han posat el crit al cel per les maniobres dilatòries de l'Ajuntament a l'hora d'activar les obres de la nova escola. L'associació acusa el govern de retardar intencionadament el projecte suspès en la via judicial per no haver de construir el centre al bosc de Polpelleres. Per aquest motiu, l'AFA, partidària d'aixecar l'edifici al bosc, ha sol·licitat l'empara de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per desencallar el conflicte quan l'escola fa 9 anys que funciona amb mòduls. També demana a l'alcalde Josep Maria Vallès que sol·liciti al jutge l'emissió de sentència i compleixi el compromís de donar un espai digne per als alumnes. La nova creu de terme del monestir de Sant Cugat quedarà restituïda al passeig de l'Hort de l'Abat Jardins del Pagalí Joan aquest divendres. Aquest dilluns han començat els treballs per instal·lar el monument 3 anys després de l'acte vandàlic que va patir el 2021. Cada dia es col·locarà una part del fus original per coronar el procés amb una rèplica de la creu. Sant Cugat podrà gaudir de nou d'aquest element patrimonial després d'un llarg procés de restauració al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Els Reis d'Orient visitaran Sant Cugat i els districtes el 5 de gener per repartir il·lusió, caramels i regals. Com és habitual, en total hi haurà 5 cavalcades, la del centre i les de Valldoreix, Mirassol, La Floresta i Les Planes. Sant Cugat acull 8 activitats per recaptar fons per a la marató de 3CAT d'enguany dedicada a les malalties respiratòries. La venda de galetes solidàries, la ja tradicional ballada de country i la 8a edició de la Milla Solidària de Valldoreix són algunes de les propostes que s'organitzen a la ciutat i que estan obertes al veïnat. La marató té lloc aquest diumenge i es podrà seguir a través dels canals de 3CAT. Els títols de transport 316 dels joves que van fer 16 anys entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2024 caduquen el 31 de desembre. És el recordatori que fa l'autoritat del transport metropolità, que també apunta que per als que van celebrar l'aniversari a partir del juliol hi ha un període de vigència de 6 mesos a partir de la data en què van complir els 16 anys. El Consorci Públic recomana que els joves utilitzin el títol T-Jove a través de la T-Mobilitat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Quan passen 4 minuts de les 11 del matí, iniciem la segona i última hora d'aquest Faves comptades de dimarts, i ho fem en companyia del Víctor Alexandre. Víctor, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui tenim cinema a la xarxa, però no tenim un únic protagonista. Avui parlaràs sobre pel·lícules corals amb protagonisme femení.
Sí, de dones. És a dir, normalment les pel·lícules, hi ha hagut pel·lícules que a vegades només sortien homes.
la majoria.
Bé, no, algunes surten algunes, però poquetes, i normalment sempre es tracta que sigui una cosa vistosa, oi? Però el que sí hi ha hagut moltes vegades, especialment pel·lícules militars o de guerra, pel·lícules on només surten homes, sí. On no surt cap dona, cap, o alguna amb un paper molt secundari i res més. En canvi, pel·lícules corals femenines, això ja no és freqüent, molt poques. I, per tant, doncs, avui dedicarem aquest espai a parlar de pel·lícules on l'home ha tingut una presència absolutament secundària i no vol dir que no apareguessin homes, però eren papers molt petits on tot el protagonisme requeia en les dones. I, a més, eren pel·lícules on no hi havia una, dues o tres protagonistes, sinó corals. És a dir, sortien sis o set dones, o més, que eren protagonistes, les actrius, i d'això n'hi ha molt poc.
Doncs, precisament, posarem de relleu aquesta qüestió avui a Cinema a la Xarxa.
Continguts en xarxa.
Shy and a Democrat, while her husband was a pediatrician and a Republican. He was experimenting with Pris and the baby. I'm Elizabeth Hartman, who plays Pris in the group.
Because I couldn't talk about myself and men, the girls assumed there was nothing in my life to confide. I was poor Polly. My name is Shirley Knight.
It's bliss with you, Gus.
How would you know without a point of comparison?
Plump, lazy, and the richest girl in the group is Pokey, played in the film by me, Mary Robin Redd.
To Libby, Pokey's a bit of a cow. Poor Polly, she's sweet. Case on the verge of a nervous breakdown or worse, but I love them. They're my group. I'm Jessica Walter, who portrays Libby.
Oh, no, Neil, please. Oh, no. No. Oh, that's enough. No! That's enough!
It's not that I don't like men. I simply haven't found the right one. Helena is the girl I play. I'm Kathleen Widows.
I think you should decide to do without sex.
Do without sex.
Lots of women do and thrive on it.
Do you know what your friend Kay used to say about you? That you're a neuter.
I've heard that.
The first to marry, the first to find a job, and the first to leave the group. I'm Joanna Pettit, who portrays Kay.
Ah! Oh, you bastard!
Snobbish, fierce, contradictory, and controversial. I'm Candace Bergen, who portrays Lakey in the group.
She was lovely when I first asked her to join us. She was like a wildflower. She had a fine, strong back. Tapering waist.
Were you in love with Kay?
This is The Group.
Triumphant way to dedicate our triumph.
amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Totes aquestes actrius que hem sentit presentant-se a elles mateixes i explicant el seu personatge formen part del repartiment de la pel·lícula El grup, un film de Sidney Lumet del 1966 amb un metratge de 2 hores i mitja que situa l'acció en els anys 30 del segle XX quan s'està gestant la Segona Guerra Mundial. Gira entorn de 8 dones, 7 companyes d'universitat de posició benestant que es mantenen unides malgrat els diferents camins que prenen les seves vides. Avui us en parlo perquè dedicarem aquest espai a pel·lícules que han tingut un gran repartiment femení. Però no només això, sinó pel·lícules en què, a diferència del que passa habitualment, els personatges masculins aquí són secundaris i tenen només un rol de suport als papers de les actrius protagonistes. Aquest va ser el cas de la pel·lícula El grup, interpretada, com hem sentit, per Candice Bergen, Joan Hackett, Elizabeth Harmon, Shirley Knight, Joanna Pettit, Mary Robin Redd, Jessica Walter i Kathleen Widows. I basada a la novel·la de Mary McCarthy, que per escriure-la es va inspirar a les seves pròpies experiències de joventut. El cert és que va tenir un èxit immens, la novel·la, fins al punt que es va mantenir durant 2 anys a la llista de llibres més venuts del New York Times. Va ser un fenomen literari amb un marcat accent feminista, i és que Mary McCarthy, molt amiga de Hannah Arendt, va ser una activista en pro dels drets de les dones i va escriure molts llibres, per bé que El grup és la seva novel·la més famosa. L'any 1962, quan es va publicar, es va produir un gran escàndol perquè parlava de manera desinhibida de l'amor lliure i del dret de l'avortament a través d'unes dones educades per ser mestresses de casa. Una altra pel·lícula amb un extens repartiment femení és 7 dones, de John Ford, rodada el mateix any que El grup. 7 dones va ser l'última pel·lícula de John Ford. És una pel·lícula molt bona, però que no va tenir èxit, i dels 2,5 milions de dòlars que va costar, amb prou feines en va recuperar 1. Ford sempre havia rodat pel·lícules d'homes sobre l'amistat masculina o de caràcter èpic, westerns o militar, i de la mateixa manera que va rodar El gran combat per enaltir la figura dels indis, va voler redimir-se i acomiadar-se del cinema fent una pel·lícula en què totes les protagonistes fossin dones. Per això la pel·lícula es diu així, 7 dones. Som a l'estiu del 1935, a la frontera entre la Xina i Mongòlia, on hi ha una missió cristiana americana, molt aïllada, formada per dones que esperen l'arribada d'un metge, també americà. Però qui arriba és una metgessa atea, liberal, assertiva, irreverent i de costums que trenca l'ortodoxia del grup. En aquesta escena hi ha un diàleg entre la joveneta interpretada per Sue Lyon i la directora del centre, interpretada per Margaret Leighton, que li retreu que se senti enlluernada per les maneres poc formals de la doctora.
You've lived a very sheltered life. Your father, both your brothers, ministers of the gospel. Dr. Cartwright comes from quite a different world. She'll never fit into a Christian community. I'm writing to headquarters to ask them to replace her as soon as possible.
But I find her so interesting.
Smoking, sitting before grace, using profane words. You call that interesting? I can see that to a young, inexperienced girl, there's something exciting about her. But morally, spiritually, she's dead.
No. Dr. Cartwright has come here to look after the sick, to take care of Mrs. Pether. She just can't be a bad woman. She's different.
She is different. And the difference is the evil in her.
Evil? I can't believe it.
Do you really want to live in Dr. Cartwright's world? Is that where your foolish young curiosity is leading you?
No. No, I didn't mean that. I didn't mean that at all.
Emma, I've devoted myself to you. I've tried to teach you, to guide you. And you repay me by losing your faith.
Oh, no. No, I haven't lost my faith. I didn't mean that. I have...
una escena de set dones de John Ford interpretada per Anne Bancroft, Margaret Leighton, Sue Lyon, Flora Robson, Mildred Donock, Anne Lee i Betty Field. El cert és que a John Ford, els productors no li van deixar triar les actrius que ell volia, que eren Katharine Hepburn i Jennifer Jones. I, per si fos poc, Patricia Neal va haver d'abandonar el rodatge per malaltia. Però, tot i així, en va tenir d'actrius molt bones, malgrat que no eren tan conegudes. Cal dir, per exemple, que Anne Bancroft, que l'any següent rodaria El graduat, amb Dustin Hoffman, està magistral en el paper de la doctora. És un paper que també li hauria vingut molt bé, com l'anell al dit, a Ava Gardner, menys per un petit detall, i és que s'hauria fet molt difícil imaginar-se Ava Gardner fent de doctora. Un altre film amb un conjunt d'actrius protagonistes és La seducció, de Sofia Coppola. En realitat és un remake de la pel·lícula El seductor, de Don Siegel, que va protagonitzar Clint Eastwood. El marc, però, és el mateix. L'acció se situa durant la Guerra de Secessió nord-americana, en una escola de senyoretes del sud, habitada per dones, on va a raure un caporal de l'exèrcit del nord, ferit en una cama. Al principi tot va bé, i tenen cura d'ell, però a mesura que el caporal es troba millor i comença a establir relacions íntimes amb les dones, la cosa agafa un altre caire. La versió que ara escoltarem és l'original. La primera que va fer va dirigir Don Siegel i la va interpretar Clint Eastwood, i escoltarem un petit fragment i també la música que obre i tanca els crèdits del seductor.
Oh my God! A refuge or a hell? As Clint Eastwood, wounded Yankee, is brought to an all-girls school to become the prisoner of these man-deprived women. These man-eager girls.
You must be tired. Wouldn't you like a chance to go to your closet? I might sponge parts of him. You wouldn't.
You are not our guest. If you get any ideas of trying to amuse yourself with any of the ladies in this house,
wait,
you'll find yourself out on that road so fast you won't know what happened to you.
Consider the possibilities. Is he a helpless victim to be threatened, teased, enticed, loved at their will and pleasure?
What do you want?
I love you.
Or is he a man, aggressive, wooing, demanding, who must love to stay alive?
I want to take your brother's place, but I must warn you. Won't always be easy to act like a brother.
La seducció, de Sofia Coppola. Tot i que, com he dit, és un remake del seductor. Aquesta era la versió original, però la de Coppola tenia un tractament completament diferent. De fet, es queda força per sota del nivell de la primera, que és molt bona, i provoca una gran inquietud a mesura que avança el metratge. A la versió de Sofia Coppola, l'atmosfera no té res d'inquietant. Té molta estètica, és elegant i aconsegueix moments brillants. Però les dones del grup no desperten el neguit que despertaven les de la primera versió. Tot i això, no deixa de ser un univers femení, en què l'home esdevé el pretext o l'excusa per mostrar-nos aquelles dones. Són Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Una Lawrence, Angourie Rice, Addison Rieke, Emma Howard i Rebecca Hyland. Un altre film coral femení és Picnic a Hanging Rock, del 1975, de Peter Weir, amb les dones com a protagonistes interpretades per un estol d'actrius. Rachel Roberts, Vivian Grey, Helen Morse, Kirsty Child, Jackie Weaver, Margaret Nelson, Jane Wallis, Jane Lovell i Karen Robson, 9 en total. Basada en una novel·la de l'australiana Joan Lindsay, que, de fet, es va inspirar en un fet real. Picnic a Hanging Rock és una molt bona pel·lícula amb una història que se'ns situa el dia de Sant Valentí de l'any 1900, quan els estudiants i les mestres d'una escola van d'excursió a un lloc que es diu Hanging Rock, una zona muntanyosa d'Austràlia a 70 quilòmetres de Melbourne, on en el decurs del dia es produeix tot un seguit de misteris sobrenaturals amb desmais d'algunes dones de la colla i amb la inexplicable desaparició de tres noies i una professora. És una pel·lícula que us recomano de veure. Tota ella és com un quadre impressionista en plena naturalesa australiana. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a pel·lícules amb un extens repartiment femení, en les quals els personatges masculins són secundaris, escoltarem un dels temes de la banda sonora d'una d'aquestes pel·lícules. Fins la setmana vinent, amics.
Continguts en xarxa.
Faves comptades.
El cosmos s'ha convertit en un terreny de disputa on les potències mundials i les grans corporacions juguen un paper clau en el futur de la humanitat, tant des del vessant econòmic com militar. Però també és un esplai ple d'oportunitats per desenvolupar noves indústries, serveis i professions. Per parlar de tot això, comptem amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, autor del llibre Geopolítica de l'espai, la batalla pel domini polític, militar i econòmic del cosmos. Joan Anton, molt bon dia.
Hola, bon dia, Alba.
Què entenem per això que és la geopolítica de l'espai?
Doncs mira, una cosa que aquí a la Terra n'hem parlat sovint, geopolítica normal, diríem, terrestre, que és una cosa, és un mot també que ens posa una mica a la defensiva. Ui, geopolítica, no? Estem traslladant aquest entorn també a l'espai, sobretot a l'òrbita de la Terra, perquè, ara ho comentarem, estem convertint l'òrbita de la Terra o l'espai en general en una gran oportunitat per desenvolupar coneixement, economia, serveis. Però això vol dir que també s'ha de regular i això vol dir que, malauradament, cometem els mateixos errors o similars als que hem fet durant tota la història aquí a la Terra i ens barallem per cosetes d'aquí a dalt, per veure qui ho domina més, per a veure qui posa més coses allà dalt, i a tot això l'anomenem ara la geopolítica de l'espai.
Quins sectors poden beneficiar-se més d'aquest nou impuls espacial? Pensem, per exemple, en comunicacions, en energia, mineria, transport i noves oportunitats professionals, també?
N'hi ha moltíssims, Alba. De fet, aquesta és la part positiva, perquè com que després parlarem de les negatives o de les no tan positives, i sempre acaben pesant molt i ens deixen com una mica decebuts, no?, o tristois, vull remarcar les grans oportunitats positives que ens dona l'espai. Avui estem utilitzant, ja avui, serveis que de manera quotidiana, com el GPS, no hi pensem, però estan basats en satèl·lits. Això està anant a més. Cada cop tindrem més serveis que ens beneficiaran com a ciutadans. Per exemple, avui un pagès pot saber quines parts del seu conreu estan ben regades i quines falta regar simplement per imatges des de satèl·lits. Ja hi ha companyies que estan proveint aquest servei, que diguem, el pagès paga i li donen aquest servei. Un ramader pot saber on estan els seus ramats, però no només on són, sinó què mengen, en quin estat de salut es troben. Persones en situació de risc que viuen en llocs de difícil accés, es poden disparar alarmes amb sensors, Les administracions públiques estan començant a utilitzar això per veure, per exemple, l'estat dels embassaments dels rius, com avança la desertització, com l'emergència climàtica està modificant el nostre entorn, i així podríem continuar. Què vol dir? Que això anirà més, més serveis, vol dir més llocs de treball, més graus universitaris de gent que no seran astronautes, ni tindran satèl·lits, ni aniran a l'espai, però estaran en un centre de negocis aquí al costat comprant dades de satèl·lits que altres vendran, i ells fent aplicacions per proveir-se tots aquests serveis. Per tant, l'espai es convertirà, ja s'està convertint en un motor de l'economia. Quan vaig escriure un llibre de la geopolítica de l'espai, vaig intentar veure analistes financers que poguessin posar un preu o un valor en aquesta nova economia de l'espai, i no hi ha consens. De fet, vaig trobar una frase molt bonica que diu, és del Citigroup, i diu, si fa 20 anys ens haguessin dit que ara aniríem pel carrer en mòbils mirant sèries a l'alta definició o fent una videoconferència, ens haguessin fet rics invertint en les tecnologies, qui ens ho hagués dit, no? Doncs passa una mica el mateix a l'espai. Ho tenim molt més a prop del que ens pensem, tots aquests serveis aniran a més, a una velocitat tremenda, i ens és molt difícil en aquest moment posar-hi una xifra. Només sabem que es convertirà en un motor de l'economia de l'espai, que hi haurà molta part de l'economia dels països que estarà basada en serveis que depenen de l'Estat. Que torno a dir, no cal que hi hagi, per exemple, a Catalunya, no cal que enviï satèl·lits, no cal que enviï astronautes, no cal que enviï coets, però es crearan aquí, ja s'està creant un teixit d'empreses grans, petites, de coneixement, de serveis. Aquesta és la part positiva que es diu la nova economia de l'espai. És un concepte que s'anomena així, nova economia de l'espai.
Per tant, és important que des de l'Estat i des del país s'inverteixi en aquesta nova economia per, entenc, no dependre d'altres corporacions o d'altres estats per tenir aquests serveis que es reverteixen directament a la
exactament,
ciutadania.
Exactament, molt bé, perquè clar, aquests serveis els acabarem comprant, sí o sí, perquè es transformaran en obligats, en quotidians. Més val que paguem empreses d'aquí que no empreses d'allà. Per tant, sí que és interessant, i de fet molts països ho estan fent, estan creant les seves agències especials. Catalunya està creant la seva agència especial, ja va començar fa uns anys a crear-la, i va haver-hi molta burla en aquell moment, no?
L'enxaneta, oi? Recordo.
Sí, s'ha enviat l'enxaneta i el menut, dos satèl·lits, no? Però hi va haver molta burla dient, com? Catalunya? Però si ja hi ha l'Agència Espacial Europea, Catalunya vol tenir coets? Catalunya vol tenir astronautes? No, no va d'això. Les noves agències espacials d'estats i països petits no van d'això, no van d'això. Van del que comentàvem, van de crear un teixit empresarial que fomenti la creació de noves empreses basades a l'espai.
Tenir certa sobirania.
Correcte.
No? Sobre...
Tenir lleis i regulacions que defensin els interessos d'un país. Representar els interessos de les teves empreses en els foros internacionals. Ajudar les universitats a que es creïn més graus d'aquests més científic-tecnològics i que es pugui haver-hi aquesta transferència de coneixement cap a la creació de noves empreses, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, impulsar aquest mercat aquí a baix, no a dalt, a baix, però amb dades que ens proveiran les grans corporacions aeroespacials que sí que tenen satèl·lits.
Ara parlaves de les lleis, les que tenim actualment sobre l'espai, com el Tractat de l'Espai Exterior és del 1967.
Sí.
Són suficients per regular aquest nou escenari? Ai. Perquè ha plogut molt, per dir-ho.
I tant que ha plogut molt. No, no ho són, no ho són. Són antigues, obsoletes totalment, del 67, fixa't, no havíem arribat a la Lluna. L'escenari ha canviat radicalment. En aquell moment hi havia dues grans superpotències, l'antiga Unió Soviètica i els Estats Units, i prou, a l'espai em refereixo. I es temien de manera que hi havia un equilibri. Ara aquest equilibri no hi és. Ara el dominador absolut són els Estats Units. Desapareguda de la Unió Soviètica, Rússia no és un rival, la Xina encara no ho és, que ho pot ser en el futur, però no ho és en aquest moment, de manera que els Estats Units estan fent una mica el que els dona la gana a l'espai. Això és la primera cosa. Però després tenim molts països que estan anant a l'espai. Ara hi ha doncs, l'Agència Espacial Europea, el Japó, l'Índia, Rússia, moltes agències especials estan ja creant i entrant els seus astronautes. Tenim empreses. Empreses amb agendes pròpies més potents, fins i tot, que la pròpia
estats.
NASA. Exacte, SpaceX d'Elon Musk és un exemple. La NASA està menjant de la mà de SpaceX i, a més, una empresa privada pot decidir ara anar a la dreta, ara anar a l'esquerra. Són molt flexibles i tenen tot el dret de ser-ho. Una agència governamental no ho pot fer, això. Està sotmès a un control pressupostari, a un control polític, a un control estratègic, en fi, no poden. De manera que són molt flexibles i a l'espai es necessita ser molt flexible en aquest entorn de la nova economia. És un escenari que en aquell moment aquelles lleis no preveien. I, per tant, és impossible que ho regulessin i, de fet, no ho estan regulant. I són les úniques lleis que tenim i caldrà, si volem fer bé les coses, doncs refer-les.
Caldrà doncs un acord, jo crec, a nivell internacional, no? Una gran agència internacional per regular l'espai. En aquest escenari hi ha algunes línies mestres que ja estiguin dibuixades o des del món de la ciència indicades per no cometre errors que potser hem comès a la Terra, doncs no repetir-los en aquesta nova oportunitat que tenim a l'espai?
De fet, sí, tenim més que provinent del món de la ciència, ho tenim provinent dels fets, del que estem veient, no? De la realitat que estem veient. I què estem veient? Doncs que estem, per exemple, militaritzant l'espai. Les lleis aquestes antigues, les úniques, recordem, que tenim, prohibeixen explícitament que ningú no pugui posar armes en un cos celeste. Per tant, ningú pot posar armes a la Lluna, a Mart, sobre un asteroide. Però, mira per on, no diuen res de les òrbites. De manera que ja estem militaritzant l'òrbita de la Terra. Per què ho estem fent? A veure, jo en el llibre em parlo una mica aixecant la mirada i dient, vale, què és el que ens impulsa, a part de que som humans i cometem sempre errors antics, no?
Sí, doncs ho paguem sempre dues vegades
sí,
amb la mateixa
pedra,
eh?
I més cops, no? Però la qüestió és que si estem convertint l'espai, i encara ho serà més, en un motor de l'economia, la Carta de les Nacions Unides dona el dret als estats a l'autodefensa. De manera que tu dius, jo tinc tot el dret a defensar els interessos de les meves empreses i dels meus ciutadans que estaran utilitzant dades provenients de l'espai per viure i per funcionar, tinc tot el dret de protegir-la sobre una agressió a l'espai que podria fer un estat rival. Aquesta és una primera explicació de per què jo vull militaritzar l'espai. Però després n'hi ha una altra, que és que si jo sóc capaç de penalitzar a un possible enemic, no?, malmetent satèl·lits que per ells són crítics, no satèl·lits militars, només, torno a dir, satèl·lits que proveiran serveis bàsics. Imagina't el GPS que deixés de funcionar, quin sotrac seria per tot el món, doncs tindré un avantatge competitiu, de manera que les guerres del futur, jo així dic com sarcàsticament, queda molt malament bombardejar persones, a lo millor seran guerres a l'espai, a on s'atacaran satèl·lits vitals per l'economia, pel funcionament d'un país. Aquest és un problema greu. Jo penso que és greu. Hi ha satèl·lits en aquest moment en òrbita de la Terra que estan classificats militarment. Això vol dir que no se sap què hi ha dins, perquè simplement estan classificats. Si mirem una mica què diferent que és l'escenari Terra-Espai, no sé, les Nacions Unides poden sospitar que un país, posem pel cas Iran, amb tots els meus respectes a Iran, poden estar enriquint plutoni, no? I poden enviar una comissió d'experts a inspeccionar una possible planta d'enriquiment de plutoni. Però qui enviarà algú a l'espai i dirà, escolti, m'obrim aquest satèl·lit que vull inspeccionar què hi ha. Això és impossible. Això s'ha de fer en origen, s'ha de fer abans. Per tant, hem de regular l'enlairament de satèl·lits a nivell planetari, vol dir un únic organisme a nivell internacional que vegi per assegurar què és el que estem enlairant, què hi ha dins dels satèl·lits, quin és l'ús que se'n vol donar. I això actualment no existeix. Aquesta regulació mundial existeix les regulacions domèstiques, nacionals, però clar, cada país vetlla pels seus interessos, de manera que no hi ha ningú que s'ho estigui mirant a nivell global.
Hi ha data per aquestes lleis, per tenir aquesta visió global?
No, que jo sàpiga, no. Hi ha un ens de les Nacions Unides, que és permanent, on es discuteixen aquestes coses, però hi ha un bloqueig de les parts, perquè hi ha el món occidental, encapçalat pels Estats Units, també pels europeus, i després al davant el binomi Xina-Rússia, que sobretot amb la invasió d'Ucrània, doncs això s'ha reforçat, aquest binomi. Llavors hi ha malfiança, i quan una de les dos costats posa alguna iniciativa sobre la taula, l'altra diu, ai, la cartera, no?
El veto.
Exacte, i què em volen prendre aquests, o què em volen enganyar, i així estem bloquejats. De manera que espero equivocar-me, però potser caldrà un accident greu a l'espai perquè pactem. Clar, potser caldrà que diguem, au, què hem fet, no? Mira què ha passat a dalt, què hem fet? No podem continuar així, seiem-nos i marquem regulacions que prohibeixin, o si més no, limitin tot aquest ús militar de l'espai.
Més enllà de l'ús militar, ja hi ha països que estan explorant altres vies d'explotació, valgui la redundància, de l'espai, com podria ser la mineria. M'explicaves que hi ha països com els Estats Units o Luxemburg que ja treballen per donar suport a les empreses que tenen previst anar a fer aquesta explotació minera.
Exacte. L'explotació de minerals a l'espai pot ser interessant perquè, sobretot asteroides, tenen minerals que aquí són difícils d'obtenir, molt importants per la indústria, i que els asteroides els tenen més en superfície. Això ara sembla sense ficció, Alba, però després, si record, faré un exercici que demostrarà que això ho tenim aquí mateix. La qüestió és que Donald Trump, a l'anterior legislatura en què vam anar, doncs aprova als Estats Units una llei domèstica que dona cobertura legal a les empreses nord-americanes de mineria espacial per anar a l'espai fer mineria de l'espai i poder comercialitzar amb aquests recursos. Fins aquí podríem pensar, bé, són els Estats Units, però Luxemburg. Luxemburg ha copiat aquesta llei. I diem, però Luxemburg, Luxemburg serà una potència aeroespacial. No, no és el seu interès, però fixa-t'hi la geopolítica aquesta que diem, no? El que vol Luxemburg és que hi hagi grans corporacions que posin el seu headquarters, que posin la seva central, per tant, que paguin impostos a Luxemburg, perquè llavors tindran cobertura legal d'aquestes operacions, que els coets els continuaran a l'Iran des dels Estats Units, des de la Guaiana Francesa o des d'on sigui, no? Però la central d'aquella corporació estarà a Luxemburg i tindrà cobertura legal.
Per tant, hi ha països també que són capdavanters en aquesta visió ja de la geopolítica de l'espai i les diferents oportunitats o explotació que s'hi pot dur a terme.
De totes maneres, vull remarcar una cosa. És una situació una mica kafkiana o dramàtica o perversa, no? Perquè aquells països que vulguin fer regulacions més sostenibles amb la humanitat, més ecològiques, més serioses des del punt de vista d'això, obrim aquest satèl·lit, que vull saber exactament què fa, estaran penalitzades davant dels països que tinguin legislacions més laxes, perquè el capital anirà a buscar, lògicament, aquestes regulacions, no? I això és una situació perversa.
Jo no voldria ser pessimista, però tinc la sensació que repetim tot allò que no hem acabat de...
Sí, però deixa'm ja donar un missatge d'optimisme contra aquest pessimisme, que és que tens tota la raó, però apenas hem començat a malmetre l'espai, fa apenas 60 anys que vam començar a sortir de la Terra, per tant tenim molt de temps encara, o tenim un cert marge per fer les coses bé, només depèn de nosaltres.
Tenim personatges com Elon Musk, com Jeff Bezos, que estan marcant una mica el ritme d'aquesta exploració espacial privada. Com veus la influència d'aquests grans senyors de l'espai?
Exacte, els grans senyors de l'espai. Mira, Elon Musk s'ha convertit també en un personatge pervers. Ho haig de dir així, és la meva opinió personal, la comparteixo, cadascú pot pensar el que vulgui. És dir, la seva empresa aeroespacial SpaceX ha fet una revolució tremenda pel bé del sector aeroespacial. Ha accelerat moltíssim la innovació, i això se'ls ha de reconèixer. I en aquest moment SpaceX és el número 1 indiscutible en capacitats aeroespacials. Per l'altra banda, el personatge. El personatge, com sabem, doncs, té una inscripció política que ha anat marcant-se d'una manera més extrema cada cop més, dominant xarxes socials, sobretot X, a partir de l'antiga Twitter, a partir que la va comprar, i manipulant directament aquesta xarxa. En unes idees sobre l'explotació de l'espai, jo penso que perilloses, d'aquestes que dèiem, no? Pensem que les lleis antigues, aquestes del 67, hi havia un esperit a les lleis, que no es transformava en la llei, però era l'esperit que s'escrivia, no? Que deia que l'espai era patrimoni de tota la humanitat. Clar, jo em faig una pregunta, i és, si continuem d'aquesta manera, i amb les tesis super Elon Musk, diríem, sempre seran els mateixos els que se'n beneficiaran, els rics, els països de que formem part del primer món. Com se'n beneficiarà el tercer món? Si prou problemes tenen en alimentar a la seva gent, mai tindran. Quan dic mai, vull dir segurament amb molt de temps, tindran les capacitats. No podem anar així, no podem anar així. I Elon Musk va així. Elon Musk té una visió purament capitalista de l'espai, en una explotació a tota costa. No se'l veu parlar de sostenibilitat, no se'l veu parlar de coses d'aquestes, i ara s'ha juntat en Trump i és un binomi molt perillós. Recordem que Trump l'ha anomenat com a un dels corresponsables de simplificar l'administració nord-americana. Si ara la NASA ja menjava de la mà de SpaceX, que no serà ara, que on Elon Musk agafa encara més poder a nivell polític.
Sí. El projecte de Bezos per construir una nova estació espacial orbital o la constel·lació de satèl·lits, que parlem sovint, perquè l'anem veient pel nostre cel de l'Starlink de Musk, són un avenç o són un risc per al futur de l'espai?
Aquí tindrem l'equilibri i la balança que dèiem. Per exemple, en aquest moment SpaceX, Elon Musk, porta ja més de 6.000 satèl·lits enlairats en òrbita baixa de la Terra i té permís del regulador americà per enlairar-ne fins a 12.500 en una primera fase, 35.000 en una segona. Què fan aquests satèl·lits? Aquests satèl·lits donen serveis de comunicació, d'internet, per entendre'ns, a llocs de difícil accés, i tu et pots moure pel món, si tens el servei contractat, et pots moure pel món sempre tenint aquest servei. Des d'aquest punt de vista és molt positiu, formaria part de la nova economia de l'espai. La part no tan positiva s'ha de regular, i en aquest moment a mi no em val que diguin que el regulador nord-americà ha atorgat llicència per 35.000 satèl·lits. Jo penso, bueno, i a nivell planetari, de Terra, qui s'ho està mirant? Qui està regulant això? Qui està assegurant que no estiguem congestionant determinades parts de l'òrbita de la Terra? I qui està vetllant pel que fan aquests satèl·lits? perquè ara dèiem comunicacions. Bueno, a la guerra d'Ucrània, aquests satèl·lits d'Elon Musk han donat servei a les tropes ucranianes, la qual cosa ens pot semblar bé o no, però ja és un ús, sí, diríem, militar d'uns satèl·lits que no estaven inicialment passats per això. Per tant, a mi, com a ciutadà del món, m'agradaria que algú s'ho mirés, això, amb visió del món. Jeff Bezos, propietari d'Amazon, té la seva empresa especial, Blue Origin, arxirrival d'Elon Musk, a veure qui té més ego dels dos, no? I ell vol enlairar, Blue Origin, vol enlairar 3.200 satèl·lits per Amazon, cosa que farà pròximament, que farem pròximament perquè ho farem els europeus. Clar, ell no li pot contractar aquest servei a Elon Musk, el seu arxirrival, de manera que li contracta això a l'Agència Espacial Europea. I, a més, Blue Origin, aquesta empresa, doncs, té plans per construir la següent estació orbital. L'Estació Internacional Espacial té dies comptats, té anys comptats, 2030. S'està envellint per fatiga de materials normals, com envelleix una rentadora de casa, doncs el mateix. I més o menys sobre 2030 està previst que el projecte acabi. La NASA va anunciar fa temps que no construiria una nova estació orbital. Recordem que en aquest moment aquesta estació orbital és propietat o està gestionada pels Estats Units, per Rússia, per Japó, pels europeus i per Canadà. Els russos de seguida s'han desmarcat i molt abans van dir, escolta, jo abandonaré el 2027, ara més amenaçant dient, quan jo abandoni això serà ingovernable i us caurà sobre el cap, literalment, eh? Ara han moderat una mica les seves paraules. Abandonarà 2027-2028. Els Estats Units deixaran el projecte 2030 i es planteja quina nova estació espacial. La NASA ha dit, jo no en tornaré a construir una altra i ho deixaré en mans de la iniciativa privada, que és aquesta política, aquesta tendència que estem veient, no? I Jeff Bezos de seguida va aixecar la mà i va dir, us la construiré jo. Evidentment, aquí hi haurà competència. N'hi ha d'altres corporacions, eh? Estem parlant dels dos grans senyors de l'espai, però hi ha corporacions també potents, a més de... I veurem estacions especials privades. És bo o és dolent? Bueno, per exemple, la NASA o els científics o l'Agència Espacial Europea a una empresa o una universitat, quan vulguin enviar científics o astronautes, però a fer tasques d'investigació, hauran de pagar un bitllet i una estança d'hotel, saps? Hi haurà turisme espacial, perquè són privades aquestes estacions, per tant, l'empresa privada propietat té tot el dret de fer-ne l'ús que en cregui més convenient.
I maximitzar-ne els beneficis.
Correcte. I, per tant, per mi s'està perdent una òptica d'exploració de l'espai o d'utilització de l'espai en nom de tota la humanitat, no? I tornem a una visió dels rics i dels més poderosos.
La privatització, el capitalisme...
Sí. Que necessitem la iniciativa privada és claríssim. Jo tampoc no crec en un model de dir, no, fora la iniciativa privada i tot en mans del govern. No, això jo penso que no és el que toca pels moments en què vivim i parlant de l'espai. Però sí que ho hem de regular i hem de trobar un equilibri. Per què, per exemple, no posem un impost que sense desmotivar la iniciativa privada, aquest impost ara ja comenci a recollir diners perquè dediquem aquests diners a lluitar contra la fam, les malalties al món, perquè aquesta seria una manera, per exemple, de demostrar aquest esperit antic de les lleis, no? Que l'univers o el cosmos és patrimoni de tots, no? Perquè no fem cosetes d'aquestes, no? I això sí que ho podríem fer.
Abans d'acabar, Joan Anton, ens queda un últim repte, que és la sostenibilitat i la brossa espacial, sí, que a dia d'avui ja existeix. Per on passa aquesta problemàtica i com podem gestionar-lo? Perquè no, això, l'òrbita de la Terra i l'espai no es converteixi en un abocador.
No, ja ho és una mica. L'espai és molt gros, eh? Per tant, també hem de pensar que, a pesar que hi ha moltíssims fragments de ferralla espacial, grossos i petits, l'espai és molt gran allà fora, eh? Per tant, vull dir que sí que està congestionat, però fins a cert punt. Aquí tenim dos problemes. Una, no hem de generar més brossa espacial. En aquest moment hi ha un pacte, que no una llei, un pacte de bones pràctiques entre tothom vol dir tothom, que qualsevol que enlairi un satèl·lit, se n'ha de fer responsable de la seva total destrucció o d'òrbita, és a dir, de s'enlairar-lo, quan aquest satèl·lit ja no estigui operatiu. I això hauria d'impedir que, com a mínim, féssim més brossa espacial. Però això no ho estem complint tots. I em sap greu dir-ho, la Xina no ho està complint. La Xina no està complint aquest pacte, que, torno a dir, no és una llei, és un pacte. I, a més, està generant nova brossa perquè, de tant en tant, peten dos satèl·lits antics abandonats, i els anomeno satèl·lits zombis. Doncs els tenim allà en òrbita, en tenim uns quants milers, i de tant en tant doncs dos xoquen, i això ens genera milers, si no milions, de petits fragments. Això és la primera cosa, no hem de generar més brossa espacial. Segona, hem de netejar la que tenim. Ja hi ha empreses que estan dissenyant els seus satèl·lits escombriaires...
Crec que n'hi ha una catalana, de fet, que fa poc va guanyar un premi.
Sí, i alguna japonesa que ja ha anat a l'espai i ha fet alguna prova. Clar, això, hi haurà escombrieres de l'espai i ho pagarem tu i jo. Igual com estem pagant un impost de recollida municipal d'escombraries, els estats, és a dir, nosaltres, haurem de pagar el servei que empreses ens oferiran de netejar l'òrbita de la Terra. Però per mi la primera és molt important. No hem de continuar embrutant. Avui hi ha tecnologia per saber-ho fer bé. No entenc com la Xina no ho està fent bé quan avui tenim la tecnologia per agafar trossos grossos de naus quan enviem coets allà i evitar que caiguin descontroladament. Afortunadament que sapiguem, mai ningú a la història ha estat ferit per una caiguda de ferralla espacial, però estem jugant a la ruleta russa. El món és molt gros, 70% cobert per oceans, els continents estan poc poblats i a llocs determinats, és a dir, la probabilitat és petita, però algun dia passarà. Algun dia passarà.
Bé, doncs caldrà fer aquesta regulació amb aquesta visió global de l'espai. Espero que ho puguem fer millor.
Em deixes només aquella reflexió molt, molt de pressa, que et deia que tot això ho tenim més a la vora del que ens pensem. En el llibre ho vaig calcular per explicar a la gent que no pensem que això és ciència-ficció. Vaig agafar tota la història de la humanitat, això són 300.000 anys de l'Homo sapiens, i els vaig convertir en un dia. Doncs mira, les 14 hores i mitja de la nostra història vam romandre sense sortir d'Àfrica. 14 hores i mitja. Fa 27 segons que la penicilina començava a curar vides. Fa 15 segons que vam anar a la Lluna. Fa 29 centèsimes de segon que Internet superava els 4.500 milions d'usuaris. Què serà la pròxima dècima de la nostra història? Dècima de segon de la història? No ens ho podem ni imaginar.
No ens ho podem ni imaginar perquè les possibilitats són infinites. Per qui vulgui aprofundir més en aquest tema, els convidem a llegir el teu llibre, Joan Anton, Geopolítica de l'espai, la batalla pel domini públic, militar i econòmic del cosmos, on podran ampliar els coneixements de tot això que avui hem intentat resumir en aquests 20 minuts. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Alba.
Faves comptades.
Càritas Sant Cugat ofereix recursos i acompanyament a les persones del municipi en risc de vulnerabilitat des de fa més de 40 anys. Un dels serveis més necessaris de l'entitat és el Rebost, que garanteix un plat a taula a més de 400 famílies del municipi. Però aquest no és l'únic recurs que la parròquia posa a l'abast de la ciutadania. Per parlar-ne, avui ens acompanya l'Eva Llinàs, que és voluntària consellera de Càritas Sant Cugat. Eva, benvinguda.
Bon dia.
Per contextualitzar i perquè quedi així molt clar així d'entrada, quins són els serveis que ofereix Càritas Sant Cugat?
Mira, Càritas Sant Cugat, com la resta de Càritas de la diocesana de Terrassa, ofereix una sèrie de projectes que estan tots vinculats a diferents àmbits, que serien el laboral, família i infància, habitatge i sense llar, i acollida i necessitats bàsiques. I dintre d'aquests àmbits va desenvolupant cada Càritas, desenvolupa els seus projectes que li són més propis o que tenen més en compte les necessitats pròpies del territori, del municipi on estan situades. Aquí a Sant Cugat tenim diversos projectes dintre de cadascun d'aquests àmbits, però com comentaves tu, diguem-ne, el que potser arriba a més gent és el del Rebost, on es reparteixen aliments a... Mira, teníem...
Tenim dades.
Sí, tenim unes quantes dades, si voleu. Dintre del que va ser el 2023, es van atendre en total, durant tot l'any, 781 famílies, que és un total de 1.622 persones ateses. Clar, nosaltres presentem la memòria anual, això són els números que es van presentar de l'any passat. Si em dius més a més, bueno, va variant el número una miqueta, perquè és viva l'entrada i sortida de persones que necessiten el recurs.
Uh-huh. Han augmentat les peticions del menjador social?
El tema del menjador social, et diria que sí, tenim llista d'espera en aquest moment. El nostre menjador té capacitat per 20 persones... Aquestes 20 places estan cobertes en continu i tenim gent en llista d'espera. A part d'això, dintre del mateix àmbit, que és el recer té el rebost i té el menjador social i el servei de dutxes i bugaderia, i aquest altre servei alternatiu, que no totes les persones que van al menjador el fan servir, que és el de dutxes i bugaderia, i aquí també tenim llista d'espera. Què fa palès això? Bueno, doncs que cada vegada tenim més persones al carrer i que cada vegada hi ha més situació d'infrahabitatge i de gent que viu al carrer.
I des de quan hi ha aquesta llista d'espera?
Pues, et diria que ja fa un temps, ja fa uns mesos, clar, però és que mira, et diria que la pandèmia s'han alterat molt els números, no? Durant la pandèmia van tenir uns pics altíssims de necessitat alimentària i després, en comptes de baixar en picat, es van mantenir molt alts, amb la qual cosa, bueno, et despista, no? Una miqueta, dius, bueno, tornarà a la normalitat, tornarà a la normalitat en tot? Doncs no va ser així. Va quedar una necessitat elevada. Això, bueno, té les seves fluctuacions, eh? No et puc enganyar, però sí.
Però aquesta llista d'espera que comentàvem ara, pel menjador social, s'ha mantingut en el temps o
no,
s'ha anat
que hi va
incrementant?
Haver, et diria que hi va arribar a haver un moment en què no en vam tenir i després, últimament, s'ha disparat. Però, bueno, és que ja jo comentava, xifres oficials de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Cugat anunciaven que el mes de febrer d'aquest any teníem 170 persones vivint al carrer, a Sant Cugat. No estem parlant de... Estem parlant de Sant Cugat. 170 persones en un municipi com Sant Cugat, jo trobo que és una barbaritat. Però mira, perquè et facis una idea, si abans nosaltres, de les 20 places que tenim en el menjador, el 2018 et diria que hi havia 3 persones en situació de sense llar, ara en tenim 11 en situació de sense llar. Clar, pensa que el nostre servei atén sense llar i infrahabitatge. Què és un infrahabitatge? Una habitació llogada amb un pis on hi ha moltes altres famílies en les quals a vegades tenen dret a cuina, però pot ser que no tinguin dret a cuina, que s'hagin de cuinar a l'habitació si poden. Clar, nosaltres atenem les dues situacions, però és molt significatiu que el 2018 sense llar en tinguéssim 3 i ara en tinguem 11.
Parlant dels aliments que es fan servir al menjador social, d'on surten?
Mira, fins l'any passat diria que hi havia una part important d'aquests aliments que venien del fons europeu. El fons europeu ja va anunciar que això s'acabaria i que s'acabarien convertint en una dotació econòmica que faria la Unió Europea i que els ajuntaments, els governs, veurien com distribuïen. I va deixar d'enviar aliments amb espècie i ara aquests repartiments que fins al 23 es va rebre l'últim s'han acabat i ara tot el que tenim en el nostre rebost prové de donacions privades, empreses, escoles, etc., que fan campanyes i ens ho envien, prové del Banc dels Aliments i prové de les recollides pròpies que fem nosaltres a uns quants supermercats del municipi que col·laboren amb nosaltres i que ens permeten fer recollida un cop al mes, normalment coincideix amb el segon dissabte de cada mes.
Ara et pregunto per si hi ha alguna recollida d'aliments especialment programada per aquestes dates, per Nadal.
Mira, dintre de que nosaltres fem recollida mensual, l'únic mes que no es fa és el mes d'agost, la recollida del mes de desembre sí que té un caràcter una mica especial per les dates en què ens trobem, no? Som conscients de que són unes dates en què normalment tots tenim una certa alegria i
estem de celebració, això, podríem
estem
dir.
De celebració.
Però no tothom està de celebració.
No, està de celebració qui pot,
clar,
qui s'ho pot permetre, no? Llavors, sí que és cert que nosaltres aquesta campanya d'enguany hem intentat donar-la a conèixer amb una mica més d'interès perquè la gent sigui conscient de que hi ha aquesta necessitat i puguem realment tenir un rebost que estigui al servei de les persones que no tenen tantes opcions d'anar i comprar el que volen, no?
I teniu realment aquesta sensació que hi ha la consciència, precisament coincidint amb aquesta recollida que es fa propera al Nadal, que, bueno, que hi ha unes necessitats i que hi ha molta gent que no pot celebrar de la mateixa manera?
Et refereixes a si es recull més aquesta...
Sí.
M'agradaria molt dir-te que sí. Veurem què passa enguany, no? Hi ha hagut anys de tot. Hi ha hagut anys que realment era una recollida especial. Hi ha hagut altres anys que ha passat molt desapercebuda i s'ha recollit més o menys el mateix. Sí que és cert que, clar, ja tenim moltes veus que demanen i que cadascú fa les aportacions com vol, i això és molt respectable, eh? L'únic que nosaltres tenim intenció és donar-ho a conèixer, donar a conèixer que fem aquest servei, donar a conèixer que tenim el rebost i demanar la col·laboració voluntària de la gent. T'he de dir que tenim una població col·laboradora.
Sí.
Sí. T'ho puc dir amb tot l'orgull santcugatenc, eh? Crec que tenim una població que està pendent. Bueno.
I de cara a aquesta època de celebració, dèiem, hi ha algun servei especial? Teniu alguna cosa prevista, com per exemple fer un dinar especial de Nadal?
Sí. Per als usuaris del menjador social, a la setmana vinent tenim un dinar de Nadal amb tots ells, i també hi són convidats, doncs, tots els voluntaris que presten servei en el menjador. Nosaltres tenim una persona responsable del menjador, que és un tècnic, que és el Josep, que és una persona super eficient, super entregada i super ho porta molt bé, però ell sol no podria, amb la qual tenim tot un grup de voluntaris que formen part d'aquest servei i que tenen a la gent que va dinant allà cada dia. Es reparteixen els dies de la setmana i entre tots ho fan, eh? I llavors en aquest dinar hi són tots convidats.
I estem parlant d'un dinar de quantes persones s'aplegaran?
Doncs mira, si els usuaris són 20 i de voluntari, jo diria, doncs, igual doblem. Mm. 30, 40 persones. Clar, és que la capacitat que té el menjador és la que és, eh? Vull dir, no...
I és una pata especial? És a dir, es prepara
procurem
un menjar
que sigui,
diferent?
Procurem que sigui una pata especial. Demanem, sí. Demanem, sí? Una mica. No et diré el menú, perquè, no el sé del cert, sí que serà una mica especial.
I una altra de les activitats especials que habitualment també doncs, teniu a veure és aquesta campanya Un nen, una joguina, no?
Sí, aquesta campanya fa molts anys que es porta a terme dintre de l'àmbit de la parròquia de Sant Cugat. És una campanya que la van iniciar els joves fa molts anys i que ara segueixen portant els joves i la porten, doncs, en col·laboració amb Càritas, i atenem també nanos que ens demanen des de serveis socials de l'Ajuntament.
Mm-hmm. Ens hem deixat activitat més
que fer?
Algun
acte nadalenc?
Sí?
Bueno, dintre de lo que és Càritas Catalunya o Càritas Diocesana de Terrassa, hi ha una sèrie de col·lectes puntuals que es fan, que jo recordi, 2-3 cops l'any, i ara tenim la col·lecta de Nadal, que és la col·lecta extraordinària, que aquest any tota la campanya va dirigida a la precarietat en quant a habitatge i al sensellarisme.
I com es fa?
Això normalment és col·lecta que es fa dintre de les misses que es fan a la parròquia. El dia 22 és el dia que està, que està assenyalat per fer aquesta col·lecta, i totes les col·lectes des de la vigília fins al diumenge al vespre, tot el que es recull va per aquesta campanya.
Parlàvem dels voluntaris, del paper importantíssim uh-huh. que fan. A Sant Cugat teniu prou mans?
A Sant Cugat tenim prou mans, ai, això és una pregunta difícil de respondre, no? Perquè et diria que sempre ens fan falta voluntaris i et diria